Ràdio Estel.
Els dissabtes a un quart de nou del vespre, Viure en Salut. Un programa per estar al dia de tots els avenços en salut natural de la mà de professionals, amb Magdalena Romo. Per viure millor, pren nota. Escolta els dissabtes a un quart de nou del vespre, Viure en Salut, a Ràdio Estel. Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Enric Satué, autor de Vistes de prop i de lluny. Enric Satué avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui, més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Com sempre estem aquí, com cada diumenge. Avui hem portat a l'Enric Satué, que és un... En realitat ell és dissenyador, però també escriu, ho fa molt bé, ha fet diversos llibres, jo n'hi he triat un, l'últim, que a mi francament m'ha agradat molt, i he pensat que s'ha de donar a conèixer, i com cada setmana, doncs, li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Enric, com estàs?
Molt bé.
Doncs vinga, molt comencem. Complicitat estètica, quina és?
Bé, jo sóc producte de Belles Arts i, per tant, l'estètica és un factor determinant de la meva vida, faci el que faci i em dediqui el que em dediqui.
Escriure és un acte de solitud tan profund que de vegades em vens el vertigen. Carapxos, quines coses.
Sí, home, el fet de pintar... A veure, jo crec que aquell que té la qualitat d'escriure o la capacitat, la possibilitat d'escriure, la de pintar o la de tocar un instrument musical, té molt guanyat en la vida per tenir una vida plena. Ara, per això s'ha d'anar avall, s'ha d'anar avall, s'ha d'estar sol i s'ha d'anar tan avall com es pugui. I anar avall, físicament, sempre m'ha produït vertigen, de manera que és això.
Aquí ens dius que els petits tenen terror nocturn. Tots els petits tenen terror nocturn. Jo me'n recordo quan era petit tenia terror. I els meus fills veig que també l'han tingut.
Sí, és que aquest llibre és un joc, no és absolut, en absolut autobiogràfic, i per tant, diguem-ne que recull el que durant cada època de la meva vida és més o menys generalitzable. És a dir, no pretenc ser un consumidor exclusiu de por ni de goig, sinó que em limito a descriure en aquests casos allò que és general, i tots els nens tenim por, i els grans també, eh?
Aquí em dius una cosa que a mi m'ha arribat a l'ànima, diu, m'acomplexava la tornada pagesa de l'accent de Lleida, perquè jo provinc de Lleida.
Sí.
Llavors t'haig de dir que una de les coses més boniques que té Lleida per mi és el seu accent.
Sí. Sí, el que passa és que també em passava amb l'enyorat Joan Margarit, que també tenia molts ressons d'infantesa passada a Lleida, i és que, com sabem, els nens són molt cruels, i integrant a la seva comunitat algun que venia de Barcelona parlant amb aquest accent que tenim nosaltres, doncs era objecte de burles i era objecte de martiris.
Al revés passa.
Sí, sí, al revés passa. De manera que era una penalitat, diguem, que havia d'empassar-me cada estiu, i ho recordo amb aquesta frase, sí.
Al primer pis vivia un matrimoni falangista que em produïa recel i aprensió. Els uniformats feien certa recança aleshores, no?
Bueno, estava ple. Barcelona és curiós. Barcelona jo la recordo plena de militars i de capellans.
Jo era molt petit. Militars, de capellans sí que en recordo
molts.
Però els militars ja es començaven a treure la roba.
Bueno,
aquí, jo soc aquí, més jove que tu.
Sí, aquí parlo del principi, però els capellans havíem d'anar... Si anàvem per l'altra cera, havíem de travessar la cera i besar-los la mà, perquè era una obligació, diguem-ne, ètica. Els militars no, havien de passar de llarg, però era ple. I el primer dia que em van portar a Madrid, 10 o 12 anys, em vaig quedar esgarrifat perquè la proporció era multiplicada pels tres armes, infanteria, artilleria i marina. Vull dir que la llau de militars era absolut.
Jo recordo de Saragossa, això. La Caterina era l'amor impossible, que ara deu estar divorciada.
Sí, i molt més grassa que aleshores, sí.
Però què ens vols dir, això? Que estaves enamorat d'aquesta noia, tu?
No, vol dir que sí, que els ideals vencen, com els terminis dels electrodomèstics.
Els estancs es donaven a les viudes de guerra, això sí que me n'en recordo. De totes maneres, quin és l'absurd com a forma de vida?
Bueno, l'absurd era viure amb una circumstància sense llibertat, ni individual ni col·lectiva, és a dir, el no poder fer amb res el lliure albir era una situació que literàriament es pot definir com absurda, perquè l'absurd va néixer com a estil literari precisament a través de les preguntes sense sentit que feien ensenyant l'anglès en una acadèmia que anava a l'Ionesco.
Quina és la definició digna de mestre competent per tu?
Eina.
No. Definició digna d'un mestre competent.
Bueno, sobretot la sinceritat. És a dir, el mestre que no és sincer difícilment pot traspassar valors, diguem-ne, durables i sòlids, no? I en vaig tenir pocs, Vaig tenir... Per això sé distingir-ho, perquè en vaig tenir pocs.
Sí, bueno, jo em sembla que em va passar el mateix.
A mi
m'amenaçaven amb el reformatori i amb tancar-me a l'Asilo Duran. Veig que tu aquí també els tens una... Per què el poses, l'Asilo Duran?
Perquè el tenia a la vora i era una mica el castell dels dimonis. És a dir, quan ens volien atemorir... Per haver fet alguna malesa, doncs ens amenaçaven amb un possible ingrés a l'Asil Duran. I com que el veiem passant a vegades, era una mica més lluny, però a vegades hi passàvem, era com la presó, allò.
Però tu vivies a Sarrià o a la Bona Nova.
No, aleshores vivia al carrer València, a l'Eixample, al Clot.
Estava allà, a l'Asil Duran?
No, després m'he assabentat que no, però allà es deia Asil Duran. No sé si era... una segregació de la central de Bona Nova o de Sarrià, perquè hi havia molta més, diguem-ne, demanda d'asils d'aquests, i em van posar allà baix, perquè hi havia una colònia molt poblada, aquell barri de la Sagrada, del voltant de la Sagrada Família, era molt poblat de gent vinguda de fora, bàsicament de Lleida, sobretot.
Néixer en temps de guerra no és una bona idea, amb això estem d'acord.
No.
L'existència és una absurditat per part de Ionesco.
Sí.
Què llegeixes a Ionesco?
És allò que deia. Home, perquè m'agraden molt els jocs de paraules i la capacitat d'explicar coses des d'una lògica diferent. Nova. Aleshores, plantejar les coses tergiversant, alterant o capgirant el que seria lògic, sempre m'ha fet molta gràcia, perquè en el pla estètic, plàstic, i també he intentat admirar-ho amb molts pintors i artistes, i és el que m'agrada, trastocar, Trastocar la realitat, trastocar les normes, és a dir, que hi ha un punt de rebel·lió en aquest absurd.
La plaça monumental plena de gom a gom per la boxa, i ara no n'hi ha, és curiós. Ha anat molt a menys la boxa, almenys aquí.
Sí, bueno, de la meva etapa, realment, gairebé s'ha perdut tot. Els carrers estaven plens de transports fets amb cavalls, vull dir, això ja no n'hi ha, no és que n'hi hagi poc, és que no n'hi ha
no,
ni un.
Ja no n'hi ha d'haver ni de no. cavalls, no? A Vallvidrera només podien anar els de Sarrià, què vol dir això?
No, que els que eren de Sarrià tenien tendència a anar a Vallvidrera perquè era una mena, diguem, de suburbi o de fores del seu propi barri, era muntanya, era, és a dir, es podia respirar l'aire saludable del bosc i del camp, i hi havia alguna casa de menjars molt atractiva per ells, per tant, era un lloc de referència per la gent de Sarrià. I el meu parent que hi anava vivia a la Sagrada Família, és a dir, que anava... feia un gran trajecte per anar per allà dalt.
Manuel, preceptor encarregat de l'educació física i cultural. Qui era aquest?
Aquest era un cosí germà meu, gran, que jo era, soc fill únic, em vaig quedar sense pare durant 10 o 12 anys, i ell em va iniciar, diguem, en la... a partir de l'ús de raó que en deien... doncs portant-me a museus, portant-me a concerts, portant-me... i li tinc una especialíssima devoció.
Ser marmesora va bé, perquè almenys es cobra. Veig que hasta treus una marmesora aquí, tu.
Sí, bueno, una marmesora pobreta que s'ho va passar molt malament. Era la del... la Valentina Renart, era marmesora de la Peles Mestres,
sí, ja
que era un gran dibuixant que ja no coneix absolutament ningú, que s'ha desmembrat o perdut, o jo què sé, a tota la seva col·lecció, no només de dibuixos, que en tenia milers i milers, sinó també de tot el llegat amb les altres activitats artístiques les que va destacar com a poeta, com a músic. Vull dir, és un dels noms, tants noms, diguem-ne, oblidats que fan pena, i ella patia molt per això.
La Vicaria és una pintura.
Sí. Una pintura que, des del punt de vista dels estudiants d'art, era una lliçó magistral d'ofici artístic. Eh? Fortuny era una...
bueno...
un monument, eh? I aquest quadre de mida petita s'hi conté una gran quantitat de pintura molt bona.
Tots hem tingut el primer diccionari. El meu era de la llengua espanyola, el teu de qui era?
També.
Ah.
Sí, d'un tal Atilano Rancés, que era com una espècie de general cartaginès, no? Era un nom així, que feia molt respecte.
No, jo, el meu no es deia Atilano, no me'n recordo de qui era. Recordo que era un... el tinc encara, puc córrer per casa. Quim Monzó és el punt... per què Quim Monzó és un punt i a part?
Bueno, perquè, sense ser una referència... és un escriptor brillant que va començar sent dissenyador gràfic com jo.
Sí.
Eh? De manera que llançar-me a l'aventura d'escriure no era una aventura tan nova i tan estranya, perquè tenia algun precedent que s'havia sortit molt bé.
Un senyor escanyolit que varen dir que era el meu pare.
Sí.
A tu et van treure un pare quan ja eres gran?
No, és que va tornar de la presó, de l'exili, i me l'havien pintat d'una doncs, manera que quan el vaig veure físicament em va decebre, perquè jo estava esperant el guerrero de l'antifaz i em va arribar un senyor esqualit, prim, sec, mal color.
La pobra home, d'on venia?
Tímid, sí, perquè no coneixia el seu fill i no sabia què dir-me, un poema.
Cargolar un cigarret amb picadura és difícil. És evident, són molts anys de pràctica. Que fumaves tu, de picadura, o què?
No, però al començar sí, al començar m'havia de proveir del que tenien els amics de la meva edat, que no es podien comprar paquets de tabac així ja fet, I ho feien amb aquelles brosses, amb aquelles branques de
sí, sí.
Això que era realment necessitava una habilitat manual.
Sí,
que
sí.
No vaig tenir mai, sempre me'ls vaig fer molt mal fets.
El minaire és un tipus particular.
El
minaire.
Home, una persona és com un cuc, és a dir, és l'únic habitant que viu que està, diguem, per sota del nivell freàtic, eh? I aleshores surt d'un lloc on només surten els insectes o els... I l'hàbit allà dintre fa molt efecte veure gent treballant en un entorn tan agrest, tan inhòspit, tan incòmode, tan fosc, tan ple de ressonàncies estranyes. Sempre estàs amb la por de si caurà a sobre o no. És a dir, és un ser que ja se'n va cuidar Van Gogh d'escriure-ho amb les cartes al seu germà, veient una d'aquestes mines, i em vaig aprofitar de la seva experiència.
Assanyes bèl·liques, personalment, sí. En vaig dir moltes, jo.
Sí. Home, era una manera de fer la guerra molt, molt pacífica i molt confortable.
Ja.
Sí.
Patrulles de control, era per fotre-se'n els uns als altres, això? Explica'ns-ho.
Bueno, les patrulles de control durant la guerra eren grups de milicians que s'autoerigien, diguem, amb vigilants, amb responsables de requises, sobretot de cases de gent benestant que havia fugit, i aleshores era una... vull dir, un conjunt de personatges que no tots eren honestos, i per tant hi havia que desviaven part d'aquestes requises cap a casa seva, sí.
Has fet d'impressor, tu?
No, ben bé impressor no. Bueno, he provat com es fa, però sobretot he tingut una compenetració, he sentit una compenetració amb alguns impressors que m'ha portat a ser-ne molt amics i a disfrutar amb ells d'aquest gran misteri de propagar la lletra, els coneixements del món a través d'un ofici, diguem, tan excels com és el de la impremta.
El plaer d'anar amb moto.
Ah.
Això passa, però jo m'hi he trobat amb el plaer d'anar amb moto. Veig que tu també.
Però una estona a la nit i prou, eh?
Ah, jo pensava que ets motorista, tu.
No, a la fresca, a l'estiu, anar i venir a Castelldefels, et tocava l'aire, no havies d'anar amb casco, és a dir, hi havia una sèrie d'avantatges de gaudi, diguem-ne, físic, que eren agradables, però res.
Cotxes n'he vist molts, però cotxes fantasmes, cap.
Bueno, aquest és un cotxe, era un cotxe molt especial, el que descric aquí. Un cotxe molt especial per la característica del conductor, eh?
La cursa de disseny va començar a Califòrnia?
La nova, la moderna, sí. El disseny ha estat un ofici, molts anys, afegit a la... al sector de la impremta, de les arts gràfiques, fins que un bon dia es va tenir l'oportunitat de convertir-se en professió, és a dir, en un ens autònom que tenia el propòsit d'ajudar a transformar culturalment la societat en la mesura que pogués. I això va coincidir amb la gran moguda de la joventut de Califòrnia, els hippies i companyia, i realment es va enfortir allà, aleshores, sí, als anys 60.
Les pel·lícules en sud-americà, jo n'he vist moltes, perquè quan eren petits totes eren en sud-americà. Entre elles recordo que hi havia Els Intocables, però quasi tota la televisió que es feia, la televisió d'importació enllaunada, quasi tota era en sud-americà.
Sí, jo cito una cosa.
Sí, digues.
No, aquí cito una cosa de sud-americà.
Sí, clar, a la Plana 99 ho diu.
Sí. Deu ser això, però no en tinc un record tan fidel i tan general, eh? Els Intocables, jo no ho hagués dit, però sí, potser sí.
Tens també un record per en Frederic Mompou. T'agrada la música?
Bé, jo estic voltat de música. A casa meva tots som músics, excepte jo. I, per tant, m'ajuda a escriure, perquè d'un tema, a vegades amb quatre notes, doncs un compositor clàssic em fa una sonata. I per tant, aquí també, en el llibre, d'una anècdota, d'un detall, d'un fet minúscul, se'n pot fer un relat, diguem-ne, que tingui solta i volta.
La fira de mostres va ser la vàlvula d'escapament per veure les coses noves. Bueno, és l'única forma que és abans de...
L'única, sí. La més exòtica, també, amb aquests pavellons morros. Sí, sí.
El dret de cuixa ja fa molt temps que no funciona aquí. Veig que també fas un esmento, el dret de cuixa.
Bueno, faig la broma, diguem-ne...
Ja m'imaginava.
De la rima, cuixa.
L'abat Esquerrer demanava peres a l'home, per què?
Sí, home, perquè pensava que amb unes paraules ben dites i educades podia fer canviar el criteri dels... dels militars que manaven, sí. Jo crec que va ser molt ingenu.
Abans el mòbil imprescindible, ara, oi que érem més feliços, sí o no?
Home, jo personalment sí. Ara mateix que he vingut en metro, lluny de veure el metro com un progrés, ara el veig com l'expressió d'una societat cansada, trista... amb les mascaretes veuen uns ulls tristos, que l'única atenció que presten és el mòbil que porten.
Jo ho he vist a tot arreu del món,
Sí, a tot arreu del món, no és només d'aquí.
No és un fenomen català,
No, és universal tot això, sí.
Cadaqués, a part de l'Oriol Boigues, té alguna cosa especial per la gent que hi va? Perquè jo Cadaqués sí que m'agrada, i és bonic, sí. Però és que només el trobo bonic.
Sí. Bueno, jo vaig tenir la sort, que això no es pot triar, de trobar Cadaqués en un moment en què hi havia un grup d'intel·lectuals molt interdisciplinaris. Hi havia arquitectes, hi havia artistes, hi havia escriptors, hi havia periodistes,
hi havia tot.
Hi havia de tot, units per unes ganes inacabables de discutir, però no de discutir, vaja, de futbol, amb tots els respectes pel futbol, sinó de qüestions culturals, intel·lectuals, que en aquells moments ens feien neguit, Els arquitectes al canvi de model del modernisme cap al modernista, del modernista cap al modern, els artistes al canvi del figuratiu al no figuratiu, és a dir, era un moment molt, molt ric, i ens assistíem a uns seminaris espontanis que no s'han reproduït mai més. I, per tant, ara Cadaqués només li ha quedat l'escenari que ja tenia, que és molt bonic, però efectivament no té res més.
A Fornells, pitjor per ells. Explica això. Fornells, bueno, perquè era... un llogaret de Constitució Peruga.
Sí, sí.
Digues això.
Bueno, perquè són gent... Eren, no sé ara, però eren gent que anaven molt a la defensiva, eren molt antipàtics amb els que veníem de Barcelona o de Catalunya, que en definitiva eren els que els hi proporcionaven riquesa, I no solament no agraïen, sinó que demostraven, diguem, una falta de confraternitat. És una mica l'esperit d'alguns pagesos, que són molt, molt morris.
Bueno, doncs fins aquí. És un conjunt d'experiències personals lligades amb clau d'humor i de crítica. Molt ben fet, molt ben escrit. Ja veieu que només porto gent bona, jo. Llegiu Vistes de prop i de lluny, d'Enric Satué, Edicions Edita. És molt distret i està francament molt ben escrit. És preciós, llegiu-lo.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Ràdio Estel. El matí és opinió. El matí és informació. El matí és entreteniment. I ho tens tot cada dia de 8 a 3 quarts de 2 a Ràdio Estel. El matí a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga i Pol Marçà. L'opinió
l'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.